Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Molt bon dia a tothom després d'aquesta exquisita repassada musical amb Sergi Mas. Nosaltres ens posem al dia amb les notícies i amb nous comptadors. Tenim xifres de nous contagis de Covid, 1.978. El risc de rebrot puja a 276 punts. I la velocitat de contagi, el que es coneix com la RT, puja a 1,02. Les UCIs baixen i ara a Catalunya hi ha 569 persones ingressades a la unitat de cures intensives. I avui també les mesures, hem sabut que les mesures anticovid es prorroguen una setmana més, però això sí, amb petits canvis. Alba Vergés ha confirmat aquest matí que les botigues dels centres comercials podran obrir a partir de dilluns, entre setmana, de dilluns a divendres, i que les piscines ampliaran el seu aforament al 50%. A partir de la setmana que ve també es podran fer excursions escolars amb pernoctació en grup bombolla. Es manté, però, el confinament comarcal. També continua vigent el toc de queda, el confinament domiciliari nocturn entre les 10 de la nit i les 6 del matí. Bars i restaurants poden atendre clients en el local durant dues franges horàries que van ser ampliades i els clients hauran de portar sempre la mascareta tota l'estona i només se la poden treure per menjar o beure. En els actes religiosos es manté l'aforament del 30% amb el límit de 1.000 persones si és a l'aire lliure o amb ventilació òptima. I una altra de les notícies del dia, passat aquest matí amb la dimissió de la directora de l'Institut del Teatre, arran de les denúncies d'assetjament de diversos professors de l'Institut, destapades pel diari Ara aquest cap de setmana. En un comunicat, Magda Puyo assegura que ha presentat la seva dimissió per responsabilitat i també per dignitat. I també us expliquem avui, en clau cultural, que s'ha obert la convocatòria del segon premi, Abat Marcet, a la millor obra de temàtica religiosa publicada en català. És una notícia que podeu trobar a flama.info. I un apunt pel temps. Per acabar, humitat i núvols baixos. Tornen a protagonitzar les primeres hores d'aquest divendres, especialment a la costa. Amb el pas de les hores, les clarianes s'aniran imposant. Fins aquí la informació. Ens actualitzem, com sempre, d'aquí una hora, quan siguin les 12.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Tindràs cura de la teva roba perquè forma part de tu. Les excel·lents propietats de l'aloe vera nodreixen de vitalitat els teixits i donen suavitat. Una sensació inigualable ara també pel rentat de tota classe de roba i peces fines. Prova l'efecte suavitzant del detergent per a la roba La Oca amb aloe vera. T'ho notaran. De productes Codina. Quac, 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 quac.
Ràdio Estel.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Per una vida més fàcil, descomplica't. Però la vida és com és, amb sorpreses, imprevistos i complicacions. A Fiat Assegurances portem més de 85 anys fent més fàcil la vida de les persones. A cada necessitat, una solució. Vida, invalidesa, accident, estalvi, jubilació, salut, viatges, empreses i professionals. Fiat Assegurances. Trobar-nos és fàcil. 93 327 0945. 93 327 0945.
Delicatessen. Soc el Toni Guerrero.
Soc el Fèlix Serraclara.
Comencem.
Delicatessen.
Bon
Bon dia, hereus i pubilles que ens escolteu arreu Catalunya. Bon dia, amics d'Andorra. Comença un dia més Delicatessen, el magazín dirigit per Toni Guerrero i avui presentat per qui us parla, Fèlix Serraclara. Avui toca cultura, toca lírica, toca cinema. Al control tècnic tenim en Jordi Carretero, imprescindible per portar a bon terme aquest programa. Benvolgut oient, si consideres com nosaltres que la cultura ens enriqueix fent-nos millor persones, si consideres com nosaltres que una conversa intel·ligent és un plaer, si consideres com nosaltres que la cultura és el millor mitjà d'entendre aquest món, si consideres com nosaltres que la cultura és el millor camí per a conquistar la veritable llibertat, queda't aquesta estona amb nosaltres, aquí a Delicatessen. Avui dedicarem el programa als nombres còmics de la sarsuela. La majoria d'aquestes obres, les sarsueles, són fonamentalment tragicòmiques. És a dir, que barreixen a la mateixa obra els elements dramàtics o seriosos amb elements còmics. És a dir, a la mateixa obra tenim el desenvolupament d'una trama dramàtica amb la seva tensió, que es veu interrompuda pels elements còmics que generalment segueixen una trama paral·lela. És fer drama i comèdia al mateix temps. Quan la tensió del drama puja massa, s'intercala l'element còmic per distendre l'espectador. La tragicomèdia és un gènere que ve d'antic, que es consolida amb el teatre clàssic espanyol i que vol ser un reflexe de la pròpia vida, a la que el teatre, en aquest cas la sarsuela, reflexa. Perquè la vida no és mai ni comèdia ni tragèdia, sinó que sempre integra una mica de cada una d'aquests components. La barreja d'elements còmics i dramàtics continua molt vigent. Per exemple, al cinema d'avui en dia tenim un bon exemple amb les pel·lícules de Pedro Almodóvar, on es barreja sempre l'element dramàtic amb l'element còmic. La barreja de gèneres converteix la tragicomèdia en un format dramàtic especialment atractiu. Si un potencial espectador es planteja veure una tragicomèdia, ja sap que es va a trobar amb una proposta teatral, musical o de cinema amb dues dimensions, l'entretingut i el trist. Al teatre espanyol hi ha un exemple molt conegut de tragicomèdia, La Celestina, de Fernando de Rojas. Cal recordar, a més, que el títol original és precisament La tragicomèdia de Calixto i Melibea. I així, a La rosa de l'azafrán, esa flor arrogante que nace al nacer el día y muere al caer la tarde, la sarsuela de Jacinto Guerrero, tenim, per un cantó, la dramàtica història d'amor, inicialment impossible, de Juan Pedro i el ama sagrario, i paral·lelament una trama més fresca, que és la trama que protagonitza Moniquito, que trata de conquerir el cor de Catalina, enamorada, a més, també a la seva vegada de Juan Pedro com l'ama sagrario. En el famós nombre de l'escalera, Moniquito intenta pujar fins la finestra de Catalina, de fet ho aconsegueix, per declarar-li el seu amor i fer-li un petó cantant acompanyat del cor el divertit passacalle 2x2 són 4. Ambientada a la Manxa, els seus llibretistes Federico Romero i Fernández Shaw, recollint una tradició molt manxega que trobem també amb el Quixot, Cervantí, fan cantar a Moniquito sense dir l'última síl·laba de cada frase, el que accentua la comicitat d'aquest nombre. 2x2 són 4.
Recuerdo que 12, los guardín con 10, y a mí se la tabla de multiplicar, y antes del invierno me podré casar.
Si me atiendes al pedirte que no tienes venta navaja, no es el hijo de mi madre el que sube a tu ventana. Cuando llegue a ti, aunque tú no quieras, si no es pa tu ma, voy a darte un beso.
Quiero darte un beso, me lo sentimos, porque está tu ma y van a ser vos.
Aquí estoy porque subió y no me bajó sin darte un abrazo de los fuertes y recuerdos pa' tu madre.
Ay, 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 ay.
Si al ir a casa te no reculas,
ay, 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 ay.
Tengo ya mujer y un par de mulas, pero si te ca con un archindú apañao me que con un par de mu,
con un par de mu apañao se que, porque si una es tú la otra es muy bien. Dos por dos son cuatro, tres por dos son seis, tres por cuatro doce, cinco diez. Llámese la tabla, multiplica, que antes del invierno me podré casar.
Heu estat pensant les darreres hores o els darrers dies quin és l'estat de salut del vostre cotxe?
Planxa, pintura, mecànica, electricitat, TAC, tot per passar la ITV. T'oferim els millors serveis. Els nostres clients i amics són els que ens representen. Planxisteria Glòries, carrer 2 de maig 200. Us oferim el nostre mail auto@planxisteriaglòries.com. Telèfon 93 231 0253.
Gràcies per la vostra confiança. Planxisteria Glòries.
Pulpo Dasso, empresa dedicada a la compra-venda de pop. Especialitzats en la venda a restaurants i també bullit en el seu propi suc per particulars. Per gaudir-lo a la gallega amb patates, a la planxa, guisat i molt més. Pulpo Dasso. Troba'ns a Instagram i per telèfon o WhatsApp al 610 30 23 69. David Sánchez Orozco us atendrà per qualsevol dubte o comanda. Enviaments en 48 hores. Pulpo Dasso, els especialistes en por.
La llegenda del beso és una sarsuela amb dos actes, amb llibret d'Antonio Passo i música dels mestres Reveriano, Sotullo i Juan Bert. Es va estrenar amb gran èxit al Teatre Apolo de Madrid un 18 de gener de 1924, gairebé fa 100 anys. Aquesta sarsuela, La llegenda del beso, és considerada l'obra que va portar la fama als mestres Reveriano, Sotullo i Juan Bert. Continuem, pues, aquest recull de nombres còmics de la sarsuela, tragicomèdia la sarsuela, nombres còmics que és impossible escoltar la música i la lletra sense que ens vingui un somriure. Tornem a La llegenda del beso. La música, indubtablement de gran qualitat i vol líric, se la pot considerar pràcticament com una òpera en si, donada l'extensió de l'obra i el tractament tan profund i tan ben fet tècnicament de les veus i la riquesa orquestral. Rarament arribem a aquesta qualitat musical a la sarsuela fins a l'arribada d'autors com Zorozábal, Guridi o Sandizaga. Obra que necessita sempre de bons cantants i grans orquestes. D'aquesta obra es poden destacar alguns dels números com La canción de Iván, Brilla cuchillo, La zambra, o el celebèrrim interludi que el 1982 va posar lletra Luis Gómez Escolar i que va interpretar el grupo Mocedades creant la famosa cançó Amor de hombre. La trama de La llegenda del beso es desenvolupa al voltant de la llegenda que envolta a la gitana Amapola, dona de gran bellesa però que arrossega la maledicció de que l'home que la vessi morirà. Comença l'obra que arriba un grup de gitanos als jardins del castell del noble Mario demanant-li permís per acampar uns dies. Mario s'enamorarà d'Amapola i tractarà de seduir-la, malgrat conèixer la famosa llegenda. Mario no té por, està absolutament enamorat d'Amapola. En un moment donat declararà allò que portarà la seva perdició, boca de la risa loca por la muerte protegida. Jo he de besar esa boca, aunque me cueste la vida. Les circumstàncies al llarg de l'obra propiciaran el petó fatal de Mario a la gitana. I complint-se la llegenda, Mario morirà. I al voltant de tan densa tragèdia s'intercalen les escenes còmiques, un cop més, que protagonitzarà Goron, un personatge desinhibit i alegre que tracta de seduir a la filla del jardiner del castell del Mario. Qualsevol excusa és bona per apropar-se a Simeona, fins i tot fer veure que se li ha ficat una brossa a l'ull i demanar a Simeona que li bufi a l'ull per fer-la fora. Ai, sopla-me, sopla-me, sopla-me!
Ay, sóplame, sóplame, sopla, ay, sóplame el ojo sin tardar. Mi niña, la niña, ay, mírole, mírole, miro, ay, mírole el ojo pa' soplar. Mas no me atrevo a soplar fuerte, pues la niña se va a irritar. Con hembras así quisiera yo ver a San Serenín y al casto José. ¡Qué perrediez! ¡Ay, qué pesado! ¡Qué modelado! Monina.
Moní.
Tontina.
Tontín.
Cuando una paja se mete a traición, debes de buscar un amigo solón. Porque si la paja te mide, una conjuntivite te hace loco carbón.
Quieto, que si no yo me voy al jodón.
Deja, si es que estoy más nervioso que un la. Esta pajita que no quiere salir. Acércate bien, granito de sal. Si un beso la doy, la haré un cardenal.
¡Qué per!
¡Re diez!
¡Ay, qué pesado!
¡Qué modelado!
¡Vaya frescura!
¡Vaya escultura!
¡Déjeme yo!
¡Ay, qué rica está! Monina.
Monina. Clavellina.
Clavellina. Clínica Gené. Us assabentem la nova adreça. Carrer Marià Cubí, número 110, telèfon 93 253 0433. 93 253 0433. Gràcies per la vostra confiança. Clínica Gené, els teus dentistes des de 1947.
Si voleu escoltar una cançó en especial o la voleu dedicar a algú, demaneu-la al WhatsApp del programa, al 663 99 30 62. 663 99 30 62. Delicatessen.
Amics oients de Delicatessen, continuem aquest itinerari entre els millors duos i nombres còmics de la sarsuela. La música d'aquestes parts còmiques, òbviament, com a contrapunt a la part dramàtica de l'obra, és una música sempre lleugera, fresca, divertida, que ens fa somriure, que ens deixa, ens entren ganes de ballar, de seguir. El cantant que interpreta les parts còmiques, coneguts també com a tiple còmica, tenor còmico o parella còmica en el cas dels dos, segons el cas, són especialistes en aquesta tasca. Generalment són cantants que fan només aquest repertori, no fan el repertori dramàtic, fan només el repertori còmic. Són cantants, a vegades, de veu limitada, per això els compositors no els enfronten a partitures exigents. però requereix una dosi de simpatia, d'avís còmic i dotes interpretatives per donar el caràcter a aquests personatges. No en va, sempre s'ha dit que el teatre més difícil és fer riure que plorar. Los claveles, sarsuela de José Serrano, és un divertit sainete amb un acte, amb llibret de Lluís Fernández de Sevilla i Anselmo Carreño. Es va estrenar amb gran èxit al Teatre Fontalba de Madrid a l'abril del 1929. Són obres que tenen gairebé 100 anys, però continuen agradant-nos i continuen conmovent-nos. Los claveles es considera com una de les últimes obres de José Serrano, abans de La Dolorosa, en la qual es demostra el seu gran ofici com a compositor. I també a Los claveles pues, trobem a la parella còmica, a l'element còmic, juntament i barrejat amb el dramàtic. Per un cantó, Fernando i Rosa són la parella dramàtica, amb una relació amb certes dificultats, i paral·lelament, Goro i Jacinta, la parella còmica. Goro i Jacinta estan enamorats, però la mare de Jacinta empeny a la filla que es casi amb el Goro, però el pare suposa, pensant que Jacinta és filla seva i, per tant, germana del Goro. Al final tot s'aclarirà i la parella podrà casar-se feliçment.
Acércate un poquito a mí.
Es que no me fío ya de ti.
Solamente un poquitito.
Pero muy poquitito.
La punta de mi vida. Deja que te mire así. Dime que me quieres tú. Con tu boca chiquitita, bonita, que es para mí. Eso porque me muero.
T'imagines un paladar que se senti molt agraït i feliç? El Romero de Salamanca, el millor pernil de gla únic al mercat. El Romero de Salamanca, paletes i centres ibèrics d'engreix i de gla. Assortiment de talls a màquina i ganivet. Pernils d'alta qualitat i prestigi. El Romero de Salamanca, també embotits ibèrics. elromerodesalamanca.com. Truca'ns al 93 350 5102 o envia'ns un WhatsApp a 637 52 40 98. El Romero de Salamanca, a la teva botiga de proximitat.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Sotullo i Bert, una parella de compositors que componien plegats. No és l'habitual, però que conjuntament Sotullo i Bert van assolir un gran èxit, com no ho assolien separadament. Van assolir un gran èxit, com hem dit, amb La Leyenda del Beso. Sembla difícil compondre música a la limón o conjuntament, perquè la creació d'una obra d'art i més de la música és una activitat que entenem molt individual per naturalesa, ja que existeix una molta concentració i d'alguna manera reflexa molt la personalitat individual de cada compositor. No obstant això, és corrent que això passi dins del gènere líric. Doncs un compositor pot escriure el primer acte i el segon i un altre el tercer. Això de vegades ha passat en contra inclús de la voluntat del compositor per circumstàncies de temps, de mercat o de malaltia. Bé, La del Soto del Parral serà el segon gran èxit d'aquesta parella de compositors, consolidant un gran reconeixement. El llibret d'aquesta sarsuela segueix els patrons normals dels drames rurals, demostrant el bon fer dels escriptors a crear un quadre ple de costumbrisme i color local. Ambientat a Segòvia, el lloc natal d'un dels llibretistes, Anselmo Carreño. En aquesta obra s'allunyen de l'ambient d'opereta que predominava en el seu anterior treball, més La Leyenda del Beso, per apropar-se al costumbrisme rural, creant una partitura de gran vol líric amb certes influències del verisme italià, que ja havia anat agafant auge sense per això perdre l'esperit espanyol que impregna tota l'obra. També es pot observar la seva gran maestria en l'orquestració, on s'aprecia un gran sentit simfònic que posseix aquesta obra, sortint-se una mica de la línia tradicional. I també aquí, a La del Soto del Parral, la duplicitat de parella, en Germán i la seva German i la seva dona Aurora, la parella sèria i posant el contrapunt, Damián i la Catalina, la parella còmica. La parella sèria partirà al llarg de l'obra a l'ombra de l'Angelina, que es murmura fos l'amant de Germán. Rumor infundat, però permetrà als llibretistes mantenir una gran tensió dramàtica al llarg de l'obra. I mentrestant, la Catalina i el Damián, la parella còmica, pues Catalina apremiant a casar-se al Damián. Ai, que soy la más linda!
A respetar que Dios nos da las manos para currar. todo lo que yo quiera de tener. Poco no me contienes, pa' mujer.
Me estás poniendo fuera de mí.
Y voy a darte que sentir.
Me marcharé.
Me tumbaré. Esta se ha creído que puede manejarme. Piensa que nací yo pa' llorar por su tele. ¡Ay! Que yo me equivoqué, pobre de mí, qué desazón. ¡Qué bruta es!
Bé, amics oients de Delicatessen, espero que heu disfrutat d'aquest recull de nombres còmics que ens ha fet divertir aquesta estona. Arriba el moment de passar la segona part del programa d'avui. Ho deixo amb en Miguel Fernando Ruiz de Villalobos i a l'apassionant món del cinema. Qui us ha parlat fins ara, Fèlix Serra Clara, us espera la propera setmana.
Ràdio Estel, una forma de ser.
Qui et fa sentir? Qui escoltes i t'escolta? Qui et fa companyia? La resposta, sempre... Ràdio Estel. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmain. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Ràdio Estel.
Heu estat pensant les darreres hores o els darrers dies quin és l'estat de salut del vostre cotxe?
Planxa, pintura, mecànica, electricitat, TAC, tot per passar la ITV. T'oferim els millors serveis. Els nostres clients i amics són els que ens representen. Planxisteria Glòries, carrer 2 de maig 200. Us oferim el nostre mail, auto@planxisteriaglòries.com. Telèfon 93 231 0253.
Gràcies per la vostra confiança. Planxisteria Glòries.
Tot el cinema i més, amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
Hola, molt bon dia. Continua aquí la cultura, en aquest cas, dedicada avui intensament al cinema, perquè aquest divendres, dia 26 de febrer, se normalitza molt la quantitat de pel·lícules que s'estrenen aquest divendres. Cal dir que fem el programa gràcies a l'ajut indispensable del Jordi Carretero, al control de so, al muntatge musical i també fent de productor, perquè és els que ens posen en contacte amb els invitats del programa. Dir que són 9 les pel·lícules que s'estrenen. Jo comentaré les que per mi són més importants, però també tindrem la veu d'un reconegut home de ràdio i home de cinema, que és el Pepe Nieves, que estem esperant de poder contactar amb ell. Són, ja deia, 9 les pel·lícules que s'estrenen. Jo vull recomanar especialment El cargol i la balena, parlarem d'allà més llarg, el documental Érase una vez en Venezuela, el també documental Libreros de Nova York i el thriller Pequeños detalles, que és potser la pel·lícula blockbuster que s'estrena aquest divendres 26, que ve avalada per la distribuïdora i productora Warner Bros. Per tant, estem parlant ja d'una pel·lícula important, de les que segurament no sé en quina quantitat de sales es presenta, però és de les pel·lícules important. També s'estrenen Millennium Actress, o més ben dit, és una mena de reposició, perquè és una pel·lícula de 2001, una pel·lícula d'animació japonesa, que es va ser premiada al Festival de Sitges. S'estrena també El Diablo entre les piernas, de L'inconveniente d'haver nacido, i Dating Ambar, que és la pel·lícula que vull que parli el Pepe Nieves quan puguem connectar amb ell. De moment parlaré d'una pel·lícula molt interessant, que és Libreros de Nova York. Libreros de Nova York, per què és important? Perquè és un documental... Tenim el Pepe Nieves? Encara no. Bueno, és un documental que es dedica a parlar de les llibreries que han hagut al llarg dels anys, i en aquest moment la pel·lícula és del 2020, a Nova York, que va ser durant una època una de les ciutats amb més llibreries del món. És una pel·lícula que es dedica a tot, a parlar de subhastes de llibres, a parlar de col·leccionistes de llibres, a parlar de lo que acompanyen els llibres, és a dir, làmines il·lustrades, objectes, tot allò que fa que el món del llibre sigui una part important del concepte de lo que és la cultura del paper, la cultura del paper, que diuen que estan en aquests moments que està en perill, però jo penso que continuarà sempre, fins i tot l'e-book, que aporta una nova forma de llegir, diferent al llibre, diferent al paper, però que demostrarà que els llibreters sempre funcionaran, tant sigui Nova York, sigui Barcelona, sigui Madrid, sigui qualsevol altra ciutat del món. El documental és molt interessant, l'ha dirigit el D.W. Young, té 1 hora i 39 minuts de durada, i hi ha diferents intervencions de llibreters importants del món del llibre, de les llibreries, col·leccionistes. Hi ha, per exemple, una col·leccionista molt interessant que tan sols col·lecciona novel·les d'autores nord-americanes parlant de dones. Si parlen d'altres temes, no té la col·lecció i té no sé quants milers de volums. Però també hi ha un col·leccionista que té 300.000 llibres. És una cosa impressionant quan veus aquelles prestatges plens de llibres. I cal dir que el documental és com una mena de passeig per una llibreria, que tu vas agafant llibres, no hi ha una estructura, per dir-ho així, narrativa, sinó que van parlant de tot el que es pot parlar. I és curiós, i això ho apunto com un tema, diguem, de reflexió, de que els llibreters més grans, els que porten ja el cabell blanc, són molt pessimistes en quant al futur del llibre, i en canvi els llibreters, sobretot una llibretera dona, és molt optimista en quant a que el llibre de paper, el llibre de sempre enquadernat, continuarà sent un dels, diguem, aspectes importants de la cultura. I com parlem en un programa cultural com és Delicatessen, s'ha de destacar aquest documental. Però també hi ha una altra pel·lícula molt interessant, és un altre documental que jo vull recomanar molt i molt, perquè és un documental sociològic i, evidentment, també públic. Porta un títol que rememora el senyor Tarantino, perquè es diu Érase una vez en Venezuela. Recordin, Érase una vez en América. És una coproducció entre Venezuela, Reino Unit, Brasil i Àustria, de una durada d'un minut, 1 hora i 39 minuts, és una durada molt ajustada a lo que és l'atenció del gran públic, i és amb guió i direcció d'Anabel Rodríguez Ríos, una directora veneçolana que realment fa un treball molt impressionant, perquè el que fa és explicar la vida en Congo Mirador. Congo Mirador, jo no ho sabia, tinc que reconèixer aquesta ignorància, és un petit poble flotant a poca distància del lago Maracaibo, i que era en el seu moment una atractiva i bohèmia població, i que en el moment actual, és a dir, amb el règim actual de Venezuela, s'ha convertit pues, en una ciutat de corrupteles, diguem, de tot la corrupció que hi ha en el món polític en aquests moments a aquesta ciutat. És la història mitjançant dos personatges. Una senyora que es diu Tamara, que és representant del partit xavista al poble, i una noia que es diu Natalí, que és la professora, que evidentment està contrària a lo que significa aquest poder xavista. No? La pel·lícula és molt dura. La pel·lícula realment és una pel·lícula que costa entendre com poden sobreviure aquestes persones en un lloc que seria l'anti-Venècia, perquè totes les classes estan rodejades d'aigua i viuen en una forma terrible. Després també les nenes que viuen, les nenes que ja tenen 13 o 14 anys, que les obliguen també a casar-se amb gent més gran. És una pel·lícula que quan un escolta aquell tema que ara diuen, ara no s'ha de parlar de tercer món, no s'ha de dir, s'han de dir països, no es poden dir països desenvolupats, s'ha de dir països en fase de desenvolupament. Bueno, pues jo veient, érase una vez en Venezuela, que vull recomanar, veig que hi ha un tercer món terrible, perquè viuen d'una forma que sembla mentira que estem al segle XXI. Per tant, també un documental molt important. I vull recomanar també un, per dir-lo així, un thriller espectacular, un thriller molt americà, que es diu Pequeños Detalles. És una pel·lícula del director nord-americà John Lee Adcock i que té un repartiment de luxe perquè estan actors de la categoria de Denzel Washington, Rami Malek. Recordeu que Rami Malek va fer Rhapsody, Bohemian Rhapsody, va fer de Freddie Mercury, que per mi estava extraordinari, i també Jared Leto, que curiosament està nominat com a millor actor secundari per aquesta pel·lícula, pels Globus d'Or. Per tant, volem recomanar Pequeños Detalles, ja dic, una mena, diguem, de thriller que estaria dins de lo que serien els thrillers dedicats als assassinats serials. En aquest cas és la història de dos policies, un veterà, el personatge que interpreta el Denzel Washington, que és un xerif adjunt d'un condat de Kent, a Califòrnia, a prop de Los Angeles, però que ha sortit de la ciutat argelina perquè va tindre una sèrie de problemes durant la seva estància com a policia d'investigació i que torna per fer un treball de papers i que es queda perquè un jove nou policia, que és el personatge que interpreta el Rami Malek, li demana que li ajudi perquè hi ha un assassí serial que està matant noies de forma terrible. I a partir d'aquí, pues, una història absolutament apassionant en la que, més que, diguem, jugar a la investigació d'aquest assassí serial que interpreta suposadament és el Jared Leto, ja dic que no se sap exactament qui és l'assassí serial quan acaba la pel·lícula i no estic fent ningun tipus d'explicació més enllà dels misteris que hi ha a la història, però per mi és més una pel·lícula que parla sobretot de la vida compulsiva que tenen els policies que investiguen casos com és un assassí serial. Tant el policia veterà, el personatge de Denzel Washington, com el policia jove, el personatge de Rami Malek, viuen obsessionats per poder agafar i condemnar aquest assassí serial. I això és el més interessant de la pel·lícula, que ja dic, té un final absolutament diferent a el que pots pensar i que aporta molt interès a la història. I ja per acabar, una recomanació que penso que és la més interessant, sobretot perquè penso que els nanos tenen que anar al cinema. Durant el confinament i durant tot aquest temps que estem vivint la pandèmia, els nanos veuen molta televisió, moltes pel·lícules i moltes sèries a casa, a la televisió, a l'iPad, inclús al telèfon mòbil. Els nanos tenen que anar al cinema i per això s'ha de recollir amb molta alegria l'estrena de a la pel·lícula d'animació El cargol i la balena. És una pel·lícula petita, és un metratge que dura 26 minuts, però és una meravella de pel·lícula perquè explica la relació entre un caracol de mar i una balena. I com ho explica? Bueno, pues ho explica fent que el cargol sigui un cargol aventurer que vol veure món i un bon dia una balena l'agafa i lo porta per viatjar pel món. Hi ha diferents aventures, es troben taurons que li s'ataquen, o troben delfins que fan amistat, i finalment tot serveix per fer una, diguem, un homenatge i una exaltació de lo que és l'amistat i el que és la solidaritat, perquè hi ha un moment que la balena queda varada en una platja i el cargol es preocupa, buscant ajuda d'humans, de que aquesta pobra balena pugui tornar a alta mar. Per tant, pel·lícula molt interessant que jo vull recomanar i de la qual podem escoltar el tràiler.
Aquesta roca tan negra a mi em confon, però això és un cargol que vol veure món.
Com m'agradaria navegar!
Aquesta és la balena que aquí ha arribat.
Vine a navegar amb mi. I aquest és el mar preciós.
Quin domini grandiós!
I guaitava, i guaitava, meravellat, el beneitor. Però la balena un dia va perdre la guia.
No puc fracassar.
I no es va arronsar.
La balena
se'l veu! Descobreix el poder del mar a través de diversos contes que ens faran recórrer els indrets més sorprenents i màgics del món submarí. El cargol i la balena. Estrena als cinemes 26 de febrer.
Pulpo Daso, empresa dedicada a la compra-venta de pulpo, especializados en la venta a restaurantes y también hervido en su jugo para particulares, para disfrutarlo a la gallega con patatas, a la plancha, guisado y mucho más.
Pulpo Dasso. Encuéntranos en Instagram o por teléfono o WhatsApp al 610 30 23 69. David Sánchez Orozco os atendrá para cualquier duda o pedido. Envíos en 48 horas. Pulpo Dasso, los especialistas en pulpo. Per una vida més fàcil, descomplica't. Però la vida és com és, amb sorpreses, imprevistos i complicacions. A Fiat Assegurances portem més de 85 anys fent més fàcil la vida de les persones. A cada necessitat, una solució. Vida, invalidesa, accident, estalvi, jubilació, salut, viatges, empreses i professionals. Fiat Assegurances. Trobar-nos és fàcil. 93 327 0945. 93 327 0945. Tot el cinema i més, amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. T'imagines un paladar que se senti molt agraït i feliç? El Romero de Salamanca, el millor pernil de gla únic al mercat. El Romero de Salamanca. Paletes i centres ibèrics d'engreix i de gla. Assortiment de talls a màquina i ganivet. Pernils d'alta qualitat i prestigi. El Romero de Salamanca. També embotits ibèrics. elromerodesalamanca.com. Truca'ns al 93 350 5102 o envia'ns un WhatsApp a 637 52 40 98. El Romero de Salamanca. A la teva botiga de proximitat.
I continuem parlant de cinema perquè tinc a les mans un llibre extraordinari. És un títol que per molta gent dirà, bueno, això és important, bueno, doncs cal dir que el curtmetratge, que és una mena de gènere diferent del llargmetratge, però que és molt important a la història del cinema, ha donat peu a un llibre extraordinari. Su título, Directoras en la historia del cortometraje español. Su autor, Juan Antonio Moreno Rodríguez, que es un reconocido crítico de arte y de cine de Madrid. Don Juan Antonio Moreno, buenos días.
Buenos días, Miguel Fernando.
Bueno, gracias por estar con nosotros, Juan Antonio. Bueno, y felicidades por este libro, que es una especie, no sé si decir, yo no sé si utilizar la palabra diccionario, la palabra un estudio en profundidad de lo que es el cortometraje a través de las mujeres. ¿Cómo lo definirías tú, tu libro?
Mi libro es un estudio, de un trayecto de la historia del cortometraje en España desde las...
De mujeres. Muy importante.
Hasta las directoras actuales. Le han definido diccionario, libro estanque, el libro recuerdo, en fin.
Muchas cosas. Hay que decir que has hecho un trabajo memorable. ¿Cuánto tiempo has estado investigando? Porque supongo que has visto todos los cortos que comentas en la película, que son 835 cortos.
Sí, eso es, sí. Pues he estado casi 4 años.
Cuatro años. Fíjense ustedes lo que significa un trabajo de 4 años. Supongo que combinándolo con otros trabajos de Moreno Rodríguez, porque haces también crítica de arte, has hecho un cortometraje excelente sobre el mundo de un pintor muy conocido, lo cual quiere decir que estás a caballo un poco de lo que es el estudio, a través de otros libros que tienes ya varios libros dedicados al cortometraje, a través del estudio, pero también a través, digamos, de lo que es la aplicación del cortometraje, en este caso en el mundo del arte, porque es la otra parte de tu yo, ¿no? ¿Sería Dr. Jekyll y Mr. Hyde?
Efectivamente. Es un cortometraje sobre Abel Cuerda, hermano de José Luis Cuerda, y ha surgido, pues yo llevo más de 20 años escribiendo sobre cortometrajes y un productor me dijo, pues ahora no escribas, dirige.
¿Y te ha ido bien? ¿Estás contento de la experiencia?
Bueno, pues...
Yo lo he visto y es magnífico el cortometraje. Aparte que ya has tenido varios premios, has estado en muchos festivales, ¿no?
Está seleccionado en 10 o 15 festivales y me han dado el premio al mejor director de cortos en Buenos Aires, en Atlanta, en Delaware, en fin, muy contento.
Muy contento. Volvamos al libro, volvamos a estas directoras en la historia del cortometraje español. Yo decía al principio que el cortometraje es fundamental en la historia del cine. Hay que pensar que las primeras películas, en el fondo, eran cortos. Las primeras películas de los hermanos Lumière y después las películas mudas eran de una bobina, que era lo que se podía rodar en aquel momento. O sea, estamos hablando de un corto, ¿no?, en el fondo.
Sí, efectivamente. Las primeras películas fueron cortometrajes. Siempre decimos que el cortometraje es cine puro. Depende, por ley está establecido, que es un corto, es una película cinematográfica que dura menos de 60 minutos.
Exacto, que puede llegar hasta los 60. Entonces, ahí el corto y el mediometraje sería, ¿no? Un poco así, ¿no?
Exactamente.
El mediometraje sería a partir de 30 minutos, si no me equivoco, 35, hasta 60, ¿verdad?
Sí, y no está legislado como tal, quiero decir que se queda un poco en el limbo.
Ya.
Bueno, la idea de los festivales es esa, sí. Pero por ley se tiene que admitir hasta 60 minutos.
Hasta 60 minutos. A partir de 61 ya sería considerado largometraje. Sí. Hablamos también de que has hecho un repaso de la trayectoria, porque haces un trabajo impresionante. Has estudiado la vida de cada una de ellas, la vida profesional, y después has analizado todos sus cortometrajes. Y has hecho de 154 directoras, sí, desde el principio. Porque hay que decir, ¿a cuándo se rememora, o sea, a qué edad se hace el primer cortometraje por parte de una directora española?
Pues es hacia casi cerca del año 1900, y Rosario Pi, que es una de las pioneras, es una de las que primero realiza cortometrajes. En este tiempo entre que salió el libro ha habido una cierta polémica, porque la Filmoteca Española presentó un cortometraje descubierto en Mallorca en el que indicaban que había una directora que era, es la pelea por quién es la primera y esas cosas, que luego se ha desvelado que no era fecha, digamos, la primigenia en la realización, porque en las imágenes estaba rodado sobre Palma, Mallorca. Había unos rótulos que se indicaban que era por la guerra civil. Es decir, hacia comienzos de 1900, las primeras directoras, ya digo, Rosario Pi es una de ellas, Elena Cortesina, Margarita Alexandre, son las que empiezan a dirigir. Y en algunos casos, bueno, en muchos están perdidas unas cuantas de ellas. Y luego, por ejemplo, estoy pensando en Margarita Alexandre, pues la aceptaban regularmente y se dedicó más a la producción. En todo caso, es un abanico y es un momento precioso, porque de ahí nos vamos a la época de la posguerra, que está Ana Mariscal, que es una mujer que firma un cortometraje sobre Santiago de Compostela.
Que después también firma largos, ¿no?
Sí, impregnado de una religiosidad increíble. Es un cortometraje mágico, la verdad.
Hay una pregunta que me interesa hacerte, tú que eres experto en el corto. ¿Cómo? A ver, ahí el cortometraje profesional, o digamos que se estrena, o que se puede ver en festivales, pero después también hay lo que en Cataluña tuvo mucha importancia en un momento y que dio grandes nombres, no sé si esto lo has estudiado tú, que era el cine considerado amateur. No sé cómo se combina esto del cortometraje, el cine amateur, el cine independiente, dentro de lo que sería el formato que estamos hablando, los formatos, ¿no? Que lo que marca el corto y el largometraje es el formato, los 60 minutos o los 4 horas, que pasa que a veces muchas películas. ¿Cómo está el tema este de cine profesional, cine amateur, es decir, cine que podríamos llamarle familiar? ¿Cómo está este tema?
Pues es que han cambiado tanto los tiempos que hasta todo se puede englobar, pero la definición de cine de cortometraje profesional se delimita en cuanto a cuando empiezan a participar ya en festivales oficiales. Entonces, cuando están expuestos a selecciones y a público,
es cuando se considera que ya sería un cortometraje o un mediometraje profesional, por decirlo así, no de tipo amateur o familiar, por decirlo así, ¿no?
No obstante, eso es muy, muy interesante lo que apuntas, porque, por ejemplo, el género documental, que ha tenido una relevancia en España en los últimos, desde a mediados del año 2000...
Y que el año pasado fue el mejor año de documentales, 2020 fue increíble la cantidad de documentales buenos que se estrenaron.
Los cineastas van por su parte familiar también y lo elevan, la anécdota y la cosa personal, a documental profesional. O sea, que por eso te decía que es muy difícil delimitar.
Claro,
pero en
claro.
principio estaría en cuanto a la competición en festivales.
Hay un aspecto muy importante de tu libro, Directoras en la historia del cortometraje, de Juan Antonio Moreno Rodríguez, que es que viendo la relación de directoras, te das cuenta la cantidad de directoras que ahora son grandes directoras, por ejemplo, sin ir más lejos, Iziar Bollaín, a la cual hace muy poco le han dedicado un estudio que ha editado Cátedra y que está muy nominada a su última película para los premios Gaudí, para los premios Goya.
José Luis Sánchez Noriega, sí.
Exacto, el compañero en las líderes de crítica de cine, y ves que pues nombres tan conocidos como esta, después Isabel Coixet, Chus Gutiérrez, Gracia Cregeta, Judy Collette, Roser Aguilar, Inés París, Cecilia Bartolomé, o sea, una cantidad de directoras que muchas de ellas han dado el salto al largometraje, y además con grandes éxitos, como pasó un poco con Ana Mariscal, ya que hablábamos antes de una famosa del cine de la posguerra. ¿Y qué importancia es el cortometraje para dar el salto al largometraje? Antes, tú te acordarás, aunque no, tú eres joven y no lo viviste, había el escalafón sindical. La gente empezaba pues llevando los cafés al director o al ayudante de dirección y después hacían una primera película o entraban. Ahora, ¿el cortometraje sería el paso casi, diríamos, necesario e imprescindible para hacer un largo?
Generalmente sí. Esa es la idea, por ejemplo, que yo intento validar en el libro. Es decir, todas estas series de cineastas que ya han tenido éxito, que están en el largometraje, empezaron haciendo cortometrajes. Entonces, es interesante conocer cuáles fueron sus orígenes, porque
claro,
en muchos casos te definen el cine que van a hacer posteriormente.
También es cierto otro aspecto, no sé si estás de acuerdo, que es lo que yo he interpretado leyendo tu libro, o consultándolo y leyéndolo, que hay directoras que han querido hacer el salto al largometraje, es decir, profesionalizarse absolutamente como gente de cine, profesional de cine, y otras directoras que han seguido haciendo cortos, porque quizás es como entre los escritores, el que se dedica solamente a escribir cuentos y el que después del cuento se dedica a hacer ya novelas largas. ¿Sería un poco así?
Es así. No es necesariamente, digamos, el paso previo, porque hay muchos directores, también hablo de hombres, que no dan ese salto, que se sienten cómodos en el formato.
Y siguen haciendo cortos y mediometrajes, sean documentales, sean ficción, porque dentro de este formato hay todos los tipos que se quieran, dentro de lo que serían eso, la ficción y el documental realista, ¿no?
Efectivamente, eso es así.
Bueno, 4 años trabajando, supongo que te ha absorbido mucho, pero que tú eres un hombre que no paras y ya debes estar pensando en algún otro libro. No sé si también sobre el corto o tienes algún libro sobre arte, ya que es también tu otra parte de tu vida creativa.
Bueno, yo sí, ya estoy haciendo algún otro libro. Hay otra parte que ya que también he escrito sobre los carnavales de Cádiz.
Ah.
Que te va a sorprender, que sí que es otra de mis pasiones.
¿Y qué pasa? ¿Hay un libro sobre los carnavales?
Es que he escrito un libro hace 3 años.
Ah.
Y en los carnavales de Cádiz me dedicaron un tango.
¡Anda, qué bonito!
Ya
qué
es maravilloso, porque es cuando te hacen ellos caditano. Y estoy trabajando en otro libro sobre los carnavales de Cádiz, sí.
Que ahora en estos momentos, con la pandemia,
sí,
están castigados severamente y desgraciadamente.
Esto, como digamos, el libro es El Carnaval de Cádiz, periodismo crítico de un pueblo. Como son ejercen de periodismo, actualizan el día a día y crean coplas. La verdad es que es un mundo que sí que me interesa mucho también.
Sí, podríamos decir, no sé si es oportuno lo que voy a decir, que las chirigotas de los carnavales de Cádiz serían la otra cara de los raperos, ¿no? No sé si estás de acuerdo, José Antonio.
Bueno, pues no va mal encaminado.
Otra cara quizá un poco más civilizada.
No, está muy interesante lo que dices, porque en algún momento yo he escrito que los raperos son en parte los
bueno seguidores o herederos un poco de, sin saberlo, herederos de, porque son de cuándo vienen las chirigotas de los carnavales.
Uy, eso viene del año 1500 y pico.
1500, por eso fíjate, ya tiene pues 6 siglos casi, ¿no? 5 siglos seguro.
Los italianos que lo introdujeron en la época en que Cádiz.
Que viene un poco del teatro del arte, ¿eh? El teatro del arte que es eso.
Con la máscara y todo eso.
Exacto. José Antonio Moreno Rodríguez, felicidades por tu libro, Directoras en la Historia del Cortometraje Español. Ya sabes que en la radio el tiempo es oro y yo te tengo que dejar con todo el corazón de mi alma, porque podríamos hablar horas de lo que tú haces y lo que interesa, a mí me interesa mucho personalmente. Gracias, mucha suerte en todo y seguimos en nuestra conexión personal y particular. Hasta siempre.
Encantado, un saludo.
Missatge de Clínica Janer pels pares i mares, perquè cuidin d'ells mateixos i perquè ensenyin els seus fills a cuidar-se. Sabeu que el vostre fill o filla pot heretar les càries dels pares? Confieu en Clínica Janer Odontòlegs. Hem canviat d'adreça. Carrer Marià Cubí 110, 93 253 0433. Repetim, 93 253 0433. Clínica Janer. Gràcies per la confiança.
Clínica Janer, els teus dentistes des de 1947.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Gràcies per la vostra atenció, gràcies Jordi Carretero per la teva ajut i fins a la setmana que ve, que tinguin un bon cap de setmana i a cuidar-se molt. Bon dia, adeu-siau.
Aquest programa, troba'l a la ràdio a la carta de